Gràcies a tothom per ser aquí, benvinguts. Benvingut especialment al doctor Enric Sunyal. És un plaer tenir-lo aquí en aquesta universitat. Per mi és un plaer, diguéssim, per doble motiu fer aquesta mena de petita entrada a la xerrada que ens fa l'Enric Sunyal. Doble motiu per a l'Enric Sunyal i per a l'Enric Ferreter. Que per diversos motius van ser personatges que d'influència notable, diguéssim, en la meva formació. És inevitable, els que coneixeu una mica, que avui recordi aquí una persona que és el Francesc Alegrino, i l'he de recordar per força per el doble motiu, també, per l'Enric Sunyal i per l'Enric Ferreter. Va ser el director de la tesi doctoral de la Francesca. No solament això, sinó que va ser la persona que li va oferir la plaça a la Universitat de Birmingham a principis dels anys 90. I recordo una passejada pels carrers de New Street que gairebé no reconeixies després de la teva època. Per tant, per mi, parlar amb l'Enric és inevitablement conjurar el record de la Francesca. I també Joan Ferreter, per descomptat, perquè vaig conèixer Joan Ferreter al mateix lloc i al mateix moment en què vaig conèixer la Francesca, que va ser un curs de poesia de Cadaqués, un curs d'estiu sobre poesia de Cadaqués, l'any 89. I no solament aquell curs, sinó l'any següent, els dos anys següents, l'any 90, recordo amb molta, gairebé amb fervor i amb devoció, el curs que en Joan va fer a la Reial Acadèmia de Bones Lletres sobre la poesia de Lucía Smart. I també recordo com el Francesc durant aquell any anava habitualment a casa del Joan Ferreter per parlar de poesia, per parlar sobretot de crítica, i va ser un moment molt, molt important per la seva formació, i jo recordo com amb avidesa li demanava, diguéssim, els resums d'aquelles reunions per d'alguna manera inspirar-lo. Bé, espero que em disculpeu aquesta incursió personal, però per mi parlar de l'Enric, parlar de Joan Ferreter és inevitablement conjurar el record de la Francesca i ho he volgut fer. Bé, Enric Sunyal, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, jubilat, però no sé, suposo que això dels catedràtics és com els capellans, no? Ho sou sempre fins a l'últim dia, no?
Sí, no fem missa.
Jo crec que la major part de nosaltres coneix l'Enric per la seva tasca, els seus estudis sobre narratologia, per tant, l'estudiarista de la narració, però no podem oblidar que l'Enric va fer la seva tesi doctoral sobre Carles Riba. I bé, com a mínim el llibre en què fa un close reading molt estricte sobre les poemes de les Elegies de Virgili, no? Carles Riba, i dic, em sembla que no és més banal citar Riba aquí, perquè si va ser important per l'Enric, és evident que Riba ocupa també un lloc de privilegi segur en la formació, no solament com a poeta de referència de Joan Ferreter, que és evident que Riba va ser un poeta de referència per Joan Ferreter, sinó també el Riba crític. I hi ha una part, diguéssim, òbvia de la formació de Joan Ferreter, que els articles esparsos i dispersos de Riba hi van exercir una influència clara, no? Estem parlant d'una època en què escriu Riba la seva tasca crítica, les primeres dècades del segle, en què hi ha un cert magma, diguéssim, de pensament crític i teòric, que en certa manera, que Riba evidentment no va tenir contacte, és a dir, Riba no va conèixer els formalistes russos, ni va conèixer o escriu abans, diguéssim, del desenvolupament del criticisme, no? Però és evident que estem parlant d'un món en el qual el model històrico-positivista heretat del romanticisme i de la ciència positivista i de la formació de la historiografia literària el XIX està entrant en una crisi profunda, no? I Riba representa a casa nostra això com ho representen altres autors, Valéry per descomptat, amb totes les seves diferències, per exemple, Ivor Anselm Richards a Anglaterra, després T.S. Eliot, i després hi ha moviments molt més estructurats entre cometes, no? com el neocriticisme del sud dels Estats Units, o el mateix estructuralisme, el primer estructuralisme centroeuropeu, txec, polonès, arrel formalista, etc. No? L'estilística, evidentment, l'estilística germano-italiana-espanyola, etc. No? Bé, cito tot això, neocriticisme, estilística, estructuralisme, perquè és evident que és el món on el món intel·lectual on es va formar, on es va desenvolupar, on va desenvolupar la seva tasca crítica, Joan Ferreter. Jo crec que Joan Ferreter, a més, introdueix molt ràpidament, perquè potser no sé, sembla que se'n parla una mica, a més, introdueix una cosa que em sembla que, en certa manera, s'avança bastant a la seva època, que és l'interès, per dir-ho així, per l'aproximació fenomenològica. És a dir, ja no solament per l'estudi de l'obra d'art en si mateix, el text, la forma del text, que és el que coneix a tots aquests altres moviments que deia, sinó també a l'interès per l'operació de la lectura, no? Per tant, a la interacció entre el text i el lector, i em sembla que en això Joan Ferreter s'avança fins i tot una mica al seu temps. No? Però en qualsevol cas estem parlant, evidentment, de més d'un paradigma, però d'un conglomerat de pensament que té aquest nexe, diguéssim, de tensió en l'obra, de tensió en la forma, de tensió molt, molt centrada i molt, molt conscient i molt precisa sobre l'obra d'art per si mateixa. No? I en això Joan Ferreter no va ser només per utilitzar una metàfora que m'agrada molt, que va utilitzar Abrams en aquell llibre de Mil Roland de l'Ams, suposo que alguns el coneixeu, no? sobre la teoria literària dels romàntics anglesos. Joan Ferreter no va ser solament un mirall, va ser també una làmpara, va ser una font de llum creador a partir de tot allò en què s'havia format, un creador de nou pensament aplicat a textos, alguns nostres, de textos i d'autors. Bé, Neocrítesis és un estructuralisme, estilística, Riba, la Texo ja coneix molt bé, Neocrítesis coneix molt bé, l'estructuralisme coneix molt bé, coneix molt bé Riba, i per tant estic absolutament convençut que serà molt interessant escoltar el que ens ha d'explicar sobre el pensament de Ferreter. I per tant, us deixo ja amb la seva introducció. Gràcies, Enric, per seguir.
Bé, gràcies. Passaria l'estona donant gràcies. I em vull molt agrair. I a més, també vull dir que tinc un sentiment de satisfacció. Bé, efectivament, amb el Jordi compartim estones molt intenses, no? A Birmingham, i a més el record que avui és inesborrable. Després, esclar, em sento aquí a la Universitat de Girona, amics, no perquè els regalés quatre llibres, això no em va fer un favor, a mi, sinó perquè tinc amics, allò que es diu col·legues i, sin embargo, amigos, no? I, bé, també em fa satisfet, això em satisfà, i finalment em fa molta il·lusió ser aquí per presentar, per contribuir d'una cosa mala a la presentació de la revista Veus Baixes, que em sembla una revista interessant. Aquest volum, bé, em sembla des del volum zero, he anat seguint, em sembla interessantíssim, i aquest volum esplèndid. A més, Joan Ferreter és una figura, diguem-ne, difícil, no? Perquè és un poeta, bueno, però sí, però com a poeta potser no el posaríem a la primera fila. Com a crític i teòric, doncs no ha tingut tanta difusió com això. Aleshores, esclar, em sembla que reivindicar-ho, i de la manera que es fa, no tots els articles i no tot és igual, té el mateix valor, però en fi, el conjunt és realment molt, molt tard. Bé, tot i els agraïments, també justifico, és a dir, jo crec que avui puc ser aquí perquè des del pràcticament el primer dia de classe jo he explicat dinàmica de la poesia, concretament no els posava tot el llibre perquè doncs tenia pietat dels estudiants, però sí que els posava sense pietat un article que per mi és fonamental, que és l'Operación de Leer. I l'explicava, el posava, mirava de fer-lo entenedor, no sé si ho aconseguia, però m'he passat els 40 anys de la meva carrera com a professor, sempre que parlava de poesia, posant com a punt de referència a Joan Ferreter i sempre que podia, doncs, mirant de presentar-lo en context. Bé, presentat els agraïments i disposat de la satisfacció, el títol teòric i crític, a mi em va portar una mica de val de cap, perquè jo pensava, sí, teòric i crític sí, però sobretot lector. Joan Ferreter és un lector, és un lector molt bon lector. Penso que el primer que cal observar, Joan Ferreter llegeix bé. A veure, quan llegeix bé vull dir que entén el que llegeix. Però és que té, a més, la capacitat d'explicar el que entén. No ho fa fàcil, fa servir un estil exigent, esquerp, a vegades no es dona el primer que passa, però malgrat tot aconsegueix, si el segueixes, si llegeixes amb ell, entens, et fa entendre. Eh? I a més, de tant en tant, té unes formulacions brillants, allò de l'altre. Fa encara una tercera cosa, i aquí és on comença el teòric. Ofereix les regles que guien el seu procés de lectura. Les fa explícites, la seva operació de llegir. I, finalment, esclar, encara hi ha una altra cosa. Darrere de tota operació de lectura, si per formular unes regles de lectura, hi ha d'haver alguna mena de teoria. Una teoria de la literatura. Potser hauríem de dir una teoria de la poesia, o gairebé segons com teoria del poema. O teoria del discurs literari. Tot i que val a dir que l'any 90 acaba definint la literatura. Fins i tot, fa tot un trajecte, ja m'hi referiré una mica de més tard. Bé, què faré en aquesta exposició? Doncs una síntesi de la seva teoria de la literatura, la seva teoria de la poesia. Faré una síntesi encara més adreçada de les pautes de lectura, aquestes regles de lectura que hi ha en l'operació de leer, i llavors intentaré portar-les a la pràctica, una mica d'exercici, perquè la teoria sense pràctica no es pot resultar gairebé inútil. I aleshores, bé, no les bombolles no, sinó aquest poema, hi ha fotocòpies, doncs la meva intenció era comentar un sol poema, el sonet 15 de Salvatge Cor, però després m'ha semblat que estaria bé, per no entrar a fons, per no mirar de situar-lo dins d'una línia temàtica, que permet, penso, exposar doncs, la bondat de les regles de lectura que ens proposa el Joan Ferrer. Bé, la dinàmica de la poesia, el primer article que trobem, aquesta és l'edició de 1968, vaig tenir la mala sort de prestar l'edició del 82 i no me la van tornar mai. I bé, ja és tard, ja no hi ha res a fer. I continuo treballant amb la del 68 que ja em cau a trossos, però en fi, què hi farem. Però tant en una edició com a l'altra, el primer article, Aspectos de l'obra d'art, és l'any 52 i hi ha una mena de formulació teòrica. Anys més tard, en aquell volum interessantíssim d'entrevistes, que es diu Opinions de la Carta, ell diu una peça miserable, em diu, no? La menysprea. No, no és pas cert. Deute és un llenguatge de l'època, alguns ja els ha avançat el Jordi Sala, coneixedor de la teoria contemporània, però veure, hi ha un nucli, diríem una nou, del seu pensament, tot condensat, hi ha com una mena de programa, després sabrem que és un programa, que anirà desenrotllant al llarg de tota la seva obra teòrica i crítica. De fet, el que anirà fent, per dir-ho així, un procés d'espiral, és anar millorant, aprofundint i millorant aquestes formulacions presentades aquí in nucli, presentades en gent. Podríem dir que el seu pensament és coherent, ja dic, gairebé 47 anys més tard reprèn, és més, és que, sí, sí, 30, 52, el 89, reprèn, hi ha un article en què reprèn la fórmula formalització de l'experiència, i diu, bé, ja en tinc, però ara en diré formalització de la consciència, aquí no li agradi que s'hi posi fulles, no? Però, esclar, és el mateix concepte que formula l'any 52. Per tant, hi ha una coherència, un riu, coherència i riu. Bé, què faré en aquesta exposició? Doncs bàsicament parafrasejaré i glossaré les paraules de Joan Ferrer. Bé, el primer apartat de l'article, Aspectos de l'obra d'art, s'intitula El arte como operación. Ell parla d'art, una certa, aquí generalitza, però en lloc d'art jo parlaré de literatura o de poesia, perquè l'aplicació és directa. No? Ell diu que no vol analitzar els components de l'obra de manera estàtica. Fixa, l'any 52 ja està desqualificant els estructuralistes, abans que existís l'estructuralisme. Res d'estructures estàtiques. No, no. Operació, diu, la vol descriure l'obra en la seva operació dinàmica. Dinàmica de la poesia, l'any 52. Aquest llibre ni existia. Ja és dinàmica de la poesia. Diu, tal com un lector l'experimenta. Això és una novetat considerable. Perquè, diu una mica més endavant, que la literatura és bàsicament una experiència i no un resultat. Aquí comencen també els malentesos. Perquè hi ha qui pensa, i ho hauré de repetir necessàriament, que és clar, que la formalització de l'experiència vol dir escriure una obra a partir de l'experiència, donar forma a l'experiència de l'escriptor. No és això el que diu Joan. L'any 89, ja cansat i fastiguejat, diu, ara em diré de la consciència. L'error es repetiria igual, perquè consciència de l'escriptor, ja està, ja s'ha acabat, no? L'escriptor formalitza la seva consciència, ja està. No és això, mai m'ha volgut dir això, però bé, s'ha entès així. Doncs bé, és una activitat, i això també és molt important, una activitat que es desenrotlla, la taula aquesta se me'n va, que es desenrotlla en el temps. Això és formidable, l'any 89 utilitza Machado per dir això mateix, l'evolució temporal de la poesia. L'any 89, 52-89, i continua i utilitza la mateixa, una activitat que es desenrotlla en el temps, i no res que sigui passiu. Per tant, és una operació activa. El lector, l'autora, intervé. I reforça l'argument sostenint que l'obra és una proposta, una partitura, si volem dir així, davant de la qual el lector se sent lliure i sol·licitat alhora. Aquí em disculpareu, però hi ressona i molt el Jean-Paul Sartre de Qu'est-ce que la lettre? Que hi ha algunes coses, no massa, però era inevitable que l'any 52 Joan Ferrater hagués llegit molt bé Sartre i n'hagués aprofitat. D'altra banda, ell comparteix amb Sartre una base, un mètode, que és la fenomenologia. Per tant, diguem-ne, llegir Heidegger, com ho va fer en aquell moment, llegir Sartre, llegir Damaso Alonso, a veure, llegir Spitzer, la fenomenologia era allà. Bé, efectivament, l'obra ofereix elements materials. Joan Ferrater normalment parla de dades, les dades de l'obra, que tenen, atenció, el caràcter d'una estructura. L'any 52 ja l'obra té una estructura, res a veure, però, amb les estructures, el concepte que es divulgarà posteriorment. Són les dades de l'obra, aquesta estructura. Diu, la descripció estàtica s'aturaria aquí, efectivament, ja en diríem estructura, ja hem fet una anàlisi estructuralista. Diu, no, aquestes dades només són el punt de partida de l'operació de recepció. Perquè l'obra mateixa, i aquí comença la seva formulació significativa, singular, personal, consisteix en última instància únicament i exclusivament en l'activitat espiritual de la seva recepció. És a dir, l'obra no és res si no és llegida. Això ho deia Sartre, si fa no fa, no en aquests termes, per tant, això forma part del temps. Ara, en crítica literària això no ho deia ningú. Bé, em direu Sartre, Damaso Alonso, que ho feia, no ho deia. Si l'obra és una proposta a operar a partir d'unes dades materials determinades, l'operació mateixa té un caràcter, i aquí hi ha una presa de posició de Joan Ferrater, un caràcter eminentment formal. Aquí podria venir la recriminació de formalista. Usant un llenguatge que amb el temps serà molt familiar, diu Joan Ferrater que l'obra s'actualitza. Això ho diran els formalistes russos, ho dirà Jan Bukharovski, qui ell va llegir anys més tard, en aquell moment no ho deia ningú més, ho dirà Roman Ingarden. L'obra s'actualitza només en la recepció de les dades, en la intimitat del lector. Per tant, és un procés de recepció en la consciència del lector. L'obra, doncs, s'ofereix com una dada material en la intimitat receptora, aquesta dada, que en la intimitat receptora es tradueix en pura activitat espiritual. És a dir, és pura activitat mental. Això és fenomenologia, el que importa és la consciència d'alguna cosa, l'obra en la consciència del receptor. I aquí hi ha un altre pas molt important, l'argumentació realment és d'una solidesa extraordinària. Aquestes dades materials que proporciona l'obra es presenten referides les unes a les altres, de tal manera que la continuïtat i la successió determinen la pròpia estructura, és a dir, les dades que proporciona l'obra s'organitzen en una estructura. Em podria dir sistema, no hi diu, és estructura, terme. I, obviant passos en l'argumentació, diu Joan Ferrater que l'art, la literatura, consisteix per nosaltres en la pura activitat espiritual d'identificació d'aquesta estructura. És a dir, i aquí comença la primera, en el procés de formalització d'aquestes dades. Bé, què vol dir això? Vol dir que l'estructura és en l'obra? No. Les dades són de l'obra, l'estructura l'assigna el lector a l'obra. Bé, un pas més. La literatura, l'art, és una formalització de l'experiència. És a dir, el primer que ha de fer el receptor, què és? Fer-se càrrec de què significa l'obra. Això també és molt important. No és descriure, és entendre. És entendre què vol dir l'obra. És clar, quantes vegades, sobretot els que hem estat professors, ens hem trobat a l'època de més èxit del Roman Jakobson amb llargues descripcions de col·leccions, bueno, comptar tots els versos, totes les sinalefes, tot el que vulgueu, l'estrofa, la rima, llavors totes col·leccions de figures retòriques, i llavors per acabar-ho rematant fent. I en aquest poema és evident la funció poètica. És a dir, és un poema perquè hi ha funció poètica, o que hi ha funció poètica és un poema, i vinga, a fer els cavallitos, no? A fer moltes, ja està, i ho hem resolt. Bé, una pèrdua de temps, encara a hores d'ara, internet, si cliques de tant en tant i trobes un poema comentat, sol ser això, que és d'una inutilitat realment moderna. Bé, no, cal entendre el text. Clar, les dades d'obra es presenten, però, d'una manera determinada, no es presenten de qualsevol ordre, és a dir, no són dades lliurades al caprici de l'obra. Tenen una organització determinada que defineix l'obra. És a les obres, les dades presentades d'aquella manera, cal organitzar-les, però tal com ens imposa l'obra. El receptor es fa seva l'obra, de tal manera, però, això és molt important, que és la seva intimitat, la seva consciència, la que s'incorpora a l'obra en la forma que l'obra li permet, de la manera que l'obra li permet, una experiència, doncs, que es formalitza, pren forma en l'obra mitjançant les dades que l'obra li presenta. Això, aquest és el nucli, això és el pas essencial. És a dir, quan l'obra és una proposta, efectivament, un conjunt de dades, dades materials, atenció, i el receptor rep aquesta obra, i aleshores no és ni l'autor ni el lector, és la negociació, la interacció de les dades que proporciona l'obra i la consciència que el lector hi aporta, és a dir, la feina intel·lectual, espiritual, mental del lector. Llavors, ni tu ni jo, sinó aquest fenomen independent de l'un i de l'altre, que és la formalització de l'experiència en el procés de la recepció. L'obra és una proposta a la qual cal distingir les dades que la defineixen i la formalització estructurada per les afinitats i les oposicions, les relacions entre les dades que en fa el receptor. És a dir, aquestes afinitats i oposicions, és a dir, les relacions internes entre les dades que nosaltres, que en la lectura hem de saber captar, aquestes relacions les percebem de manera simultània en la seva operació de recepció o reviviscència, que és un terme que ve directe d'Ortega. És a dir, a la primera etapa de la formació de Joan Ferrater, hi ha diferents autors, però hi ha tres autors que tenen un pes bastant important. Sartre, Ortega i Haidt. En proporcions diferents, que després arrossegarà...
Quin has dit, el tercer?
Heidegger, Martin Heidegger. Ja el cita, a més, hi ha citacions, hi ha referències a Heidegger. No sempre cita, per cert, en això és molt, molt reticent. Pot donar les idees, però no sempre hi ha citacions. Sí que cita, per exemple, Sartre no el cita mai, en fa una ressenya per una obra secundària, però, per exemple, Ortega li dedica tot un article molt important, en el qual presenta unes coses de marca unes altres. Tot això també és molt curiós. A veure, l'estructura de l'obra depèn, diu, del context que determina les dades. Diu, és el context mateix com a totalitat. I aquí trobarem una formulació que l'arrossegarà al llarg dels anys i que ens porta a l'operació de l'obra. És a dir, que l'obra és el seu propi context. I aquest context és el que determina, és aquest context el que cal estructurar. D'aquest context cal veure l'estructura. I ens diu encara més, l'estructura, diu, és una forma interior, la forma del poema, a la qual dedicarà també algun article en els apunts en net. Diu que és que no es pot separar de l'obra. Diu, l'any 89 parla de la forma dels poemes, diu que no és altra forma que la pròpia, la que el surt de dins. A veure, no vol dir que la forma sigui en el poema independent en ella mateixa i només el lector s'ha de limitar a observar-ho. No, és en el procés sempre de formalització de les dades. Però, esclar, l'obra s'imposa. L'obra determina, l'obra ens diu per on hem d'anar. Bé, el procés de formalització de les dades, també de formalització de l'experiència, és en última instància un procés de formalització íntima, perquè és en la intimitat, en la consciència del lector, que aprenen sentit. No? Vaig molt lent perquè tot això és una mica dens i llavors prefereixo avançar una mica. Però hi ha un altre assumpte que m'interessa més en el procés de formalització de l'experiència, que és, com dic, el procés de recepció per part del lector, també ens parla. Clar, si hi ha un concepte de formalització de l'experiència, concepte de forma, més o menys el va explicant, hem de tenir darrere la idea, diguem-ne, de la reducció fenomenològica, però és que a més també hi ha d'haver un concepte que Husserl, fenomenologia, no el va definir mai gaire clar, que és experiència. Què vol dir experiència? En aquest sentit, Joan Ferrater juga prou net, perquè més endavant ens diu que la poesia, ja sí que parla de poesia, diu, no té només la poesia com a tema, que és un dels temes, és a dir, hi ha una sèrie d'autors que quan diuen si no saps de què parla un poema, digues que parla de poesia. Diu, probablement l'encertaràs. Això ho diu ni més ni menys que Jonathan Caller, que no és pas cap indocumentat, És a dir, segurament parla de poesia. Bé, aleshores, en el cas de Joan Ferrater diu, sí, doncs, això és cert, però també diu, té l'experiència com a tema. Perquè l'experiència del poema també és l'experiència d'un sentit. L'experiència del poema, això és molt important, és la reproducció, la imitació o la representació de l'experiència humana. És a dir, el poema imita l'experiència humana. I què és l'experiència? Els neocrítics es van atipar de parlar d'experiència, però mai no la van definir. Probablement tenien present John Dewey, el pragmatisme, la filosofia del pragmatisme, alguns d'ells, no tots. Perquè quan parlem de neocrítics em sembla que tots anaven en fila i en rigorosa formació. Mentida. Hi havia mestres i deixebles, n'hi havia que pensaven, hi havia fins i tot un de marxista, imagineu-vos, quan parlem de neocrítics, però tots aquells reaccionaris nord-americans, n'hi havia que ho eren, i molt. Per exemple, John Crowe Ransom. Però què és el que va llegir més Joan Ferrater? Per cert. Però no. I a veure, el neocrítics és un fenomen molt complex com el mateix formalisme. Bé, experiència, què és allò? L'experiència, diu, és la consciència de la realitat efectiva de les coses, consciència que no es pot eludir, consciència de la vida. Clar, a veure, diríem, quina vaguetat. No, atenció, el que ens està dient és que els poetes al capdavant sempre parlen de la realitat. Si hi ha un tema que va travessant dinàmica de la poesia en molts moments és la relació entre el poeta i la realitat. I aquesta és una qüestió molt important, perquè és clar, la poesia ha de parlar de la realitat. Recordeu que de seguida, als anys 50, final dels 50 i els 60, si hi havia un eslògan de poesia a Espanya i a Catalunya, era la poesia realista. Bé, Joan Ferrater diu, sí, realitat sí, però en quins termes? No? I llavors, defineix, per cert, experiència en termes d'Ortega, cita Ortega definint l'experiència, diu, aquel género de relación inmediata en que entra o puede entrar el sujeto con ciertas objetividades. La preocupació per la realitat és molt evident. Llavors, què ens diu? Què ens diu? Que la literatura, i aquí s'enfronta amb un altre debat que es va produir a l'AIE i a l'anomenada Escola de Barcelona. L'Escola de Barcelona són el Castellet, el Barral, el Goiti Solo i aquí el de Viedma, una escola petita, molt reduïda. No sé qui era el mestre parlant de tot. En una escola hi haurà un mestre, no sé. Però bé, sí, Escola de Barcelona. Diu, la literatura, diu, i aquí jo suposo que engegava una andanada per si un cas, no? Diu, la literatura no comunica. Com a literatura, res. Diu, res d'irreal, i per si algú tenia dubtes, res d'irreal tampoc. Què fa, doncs, la literatura? La literatura anul·la la dimensió comunicativa del llenguatge i la comunicació esdevé, aleshores, fictícia. Aquest és un punt. I aquí en Joan Ferrater torna a avançar-se a no sé quants corrents del segle XX. Per exemple, anys més tard ens faríem un temps d'explicar a les aules universitàries la definició de John Searle. La literatura és un acte il·locutiu descolorit, diu. No? Mira, descolorit, renta-lo amb el detergent adequat. No? O és la imitació d'un acte il·locutiu compost. Van començar a sortir definicions des de la perspectiva de la pragmàtica. El Joan Ferrater ja ho havia dit. Clar que ell potser s'inspirava en un crític d'orientació fenomenològica, Félix Martínez Bonatti, a qui, quan va ser director de Seix Barral, va fer publicar. I en el seu moment va tenir una mica d'èxit i tot. Bé, i llavors ens diu, en un segon moment, diu, la funció de la literatura no és comunicar res, sinó existir. Ostres, jo ho sento, però això em recorda Archibald MacLeish, A poem should not mean, també, no? Un poema no significa res, ha de ser. Que, esclar, també ens situa Joan Ferrater en una determinada línia de poesia. Bé, llavors ens diu, en un dels articles més teòrics, que la ficció, la literatura, la poesia és ficció, no resideix en l'assumpte o en el contingut, encara que n'hi ha que són ficció. No és aquesta la ficció, sinó amb l'òptica en què ens fem càrrec els lectors del contingut i de l'expressió. És això, és una ficció del nostre esperit, ficció de realitat o posició d'actualitat executada sobre l'objecte. És a dir, és l'òptica, és a dir, allò no té efectes virtuals, no té conseqüències pràctiques. I això encara és més interessant. Diu, l'important és que la imaginació de l'objecte sigui la nostra imaginació. Perquè allò en què ens posem a imaginar-lo, el tema de la poesia, per damunt de tot és l'acte mateix d'imaginar-lo o de fingir-nos el real. Sí, per tant, l'operació de llegir. La ficció poètica consisteix, doncs, en el fet que ens imaginem pensant els pensaments propis de la intuïció subjecte que tenim davant, quan en realitat estem pensant només els pensaments propis de la nostra concepció. Clar, aquí diríem, per tant, barra lliure al lector. No, el lector sempre està condicionat per les dades de l'obra. I ell apunta sempre que hi ha d'haver, en la literatura mai no exclou la realitat, sempre la reclama com terme de referència ineludible. Per exemple, això és el que aplaudeix en Carné, i això és el que aplaudeix en Gismar, i és el que aplaudeix el mateix Riba. Què li agrada de Riba a Salvatge Cor? Justament l'experiència humana, és a dir, omne animal, darrere d'un home, i un home com Riba, l'animal, l'instint. Això és el que aplaudeix, per tant, ben cert, no? Bé, amb el procés, aniré ràpid perquè és que no vull menjar-me el temps, jo ho sento, no, però aquí havia preparat una llarguíssima argumentació, però no vull maltractar la consciència de ningú. Bé, amb el procés de formalització de la consciència, Joan Ferrater dona una solució a un dels problemes més complicats del mètode fenomenològic, que és la constitució de l'objecte en la consciència, sobre el qual Husserl va explicar poca cosa. Perquè el coneixement consisteix a copsar, a captar un objecte que ens capta, ens copsa a nosaltres al mateix temps. Aquesta és una negociació. L'objecte, l'obra literària, es constitueix mitjançant una estructura eminentment formal. És a dir, no anem al contingut, no podem anar directes al contingut. Hem de negociar amb la forma, hem de tractar d'incorporar la forma, que li és atorgada per l'activitat de la consciència del lector, insisteixo, condicionada per les dades de l'obra, dades objectives. Vull dir, que podem posar-nos d'acord a comptar versos i intentar explicar metàfores. Una conseqüència del procés és que cada obra és singular, com ho és cada acte de recepció o de formalització. Bé, en termes d'Umberto Eco, que Joan Ferrater ja els últims anys deia, lector en fàbula està bé. No hi puc estar més d'acord, és un llibre molt interessant. Diu, com ho podem explicar això? Recordareu, Umberto Eco parla de intentio autoris, intenció de l'autor, intenció de l'obra i la intenció del lector. On se situa Joan Ferrater? És en la trobada, en la negociació entre la intenció de l'obra i la intenció del lector. És a dir, el lector no pot dir el que vulgui perquè l'obra el condiciona, però no busca aquest lector a través de l'obra un autor. No li interessa l'opinió, la intenció de l'autor. Només li interessa en tant que és incorporada a l'obra. Bé, en aquest sentit, quines són les operacions de lectura? Què fa un lector? Què ha de fer un lector? Això és interessant, les pautes. Atenció, que són pautes estrictament de lectura. No trobareu catàlegs retòrics i mètriques i aquelles, tot allò que els manualets ens diuen. No, no. Joan Ferrater el que vol és llegir i entendre. Entendre i explicar. Llavors, què ens diu que què ha de fer el lector? Bé, com que l'operació de leer és molt detallada, ell mateix, a la pila de 1981, que va redactar la dinàmica de la poesia, parla de tres operacions, resumeix tres operacions. Quina és la primera? Diu, proveir de sentit el llenguatge del text mitjançant l'actualització presumpta de les significacions virtuals que conté i el seu acompliment imaginatiu. Això és la primera operació. Proveir de sentit el llenguatge del text. Què vol dir? Que no podem, que hem d'entendre el llenguatge del text en funció del context i n'hem d'actualitzar els sentits buscant sempre el sentit pertinent al context. Sentits possibles. Quantes vegades no ens hem trobat que una paraula ens porta, ens fa pensar en una altra. No, un moment. Sempre que encaixi en aquell context. És a dir, el sentit de totes i cadascuna de les paraules no podrà, serà governat per la funció del context. Per tant, actualització presumpta, possible, de les significacions virtuals probables, que conté i el seu acompliment imaginatiu. És a dir, com les podem construir, és a dir, com ho podem relacionar. Segona operació, la identificació per part del lector de les maneres de dir que concorren amb els actes d'execució del cas. És a dir, qui parla? Això és una teoria que ve de la poètica americana. Un poema és, algú diu en algun poema alguna cosa d'alguna manera sobre algun tema. És una teoria dramàtica de la poesia. O més ben dit, diu, les maneres de dir relacionades amb els productes lingüístics en què es manifesten els actes d'execució. Clar, aquí tenim un acte de llenguatge, és a dir, qui pot parlar? Qui? És a dir, hem de dir-nos el poema. Quina mena d'acte de llenguatge és aquest? Per exemple, genèricament, diguem-ne, ironia, passió, dolor, etc. I una tercera operació, diu, com a conseqüència d'aquestes operacions, diu, el món actualitzat en el curs del procés interpretatiu adquireix les notes pròpies del text donant partit les operacions del lector. El text ens governa. No podem dir qualsevol cosa. Ens hem d'atenir al text. Atenció, si alguna cosa... Bé, acabo i faig el comentari. Aquesta, el text diu, el qual projecta, el lector, projecta la visió imaginada sobre els trets que el configuren el text com l'artefacte individual que és. Però hi ha un moment, el Joan Ferreter ho va dient en les entrevistes, quan parla de poesia, hi ha un moment, dius, pot ser una mica de coqueteria. No. Realment, ella molts moments diu, jo quan vaig començar a fer crítica, diu, bueno, es parla de les pizzas, efectivament, però parla de la filologia clàssica. Bé, jo diria que Joan Ferreter llegia com un filòleg, però com un bon filòleg. No buscava fonts, que és el tòpic dels filòlegs. Els filòlegs busquen fonts, anoten paraules. Podia fer una cosa i l'altra i podien fer meravellosament bé. No, però potser no tant anotar paraules, jo crec que li devia fer mans, això. També ho podia fer, segur. No, el que m'interessa és buscar el sentit de les paraules en aquell context. I un criteri de filòleg és, quan una paraula significa alguna cosa, ho fa molts dies mar, és buscar què signifiquen altres poemes. I aleshores probablement podràs controlar el significat en aquest cas. Bé, i ara sí, va, els poemes. Anem una mica de pressa, però jo diria que el fil de la... Confio que el fil de l'argumentació quedi clar. Bé, clar, en aquest poema, hi ha un aspecte molt... Si el pots pujar, que es pugui veure tot el poema, sisplau. Clar, aquest poema, diríem, per fer vi, que és nausicle, aquesta noia, però esclar, comencem, tres punts suspensius, i la noia, sembla que hi ha una acció en curs, i aquí agafem una escena d'una acció en curs, no? I la noia, dreta a la sorra, sola i pura, una noia jove, per tant ja va bé, acollir l'errant. Aquest errant, esclar, fixem-nos, al·lusió, i hem de fer un acte imaginatiu, aquí hem de, i estem interactuant el poema, i estem aportant informació. Aquesta noia, diem, és nausica, l'errant és Ulisses. Llavors ve un parèntesi. Aquí hi ha un narrador, el jo líric, el poeta, va dient, poeta dic, la persona del poeta, i narra. Llavors, aquest parèntesi, la més negra vella té un cant i el perill honor que socorre, i una cala va anar a l'esborra els ídols cruels del mar. I llavors, aquí llegim una veu, algú diu això, missatgers del pare vindran per cridar-te a la seva tira. diríem que és la noia, no? Versemblantment. Un altre parèntesi. On és molt el coratge, creix, també molt l'amor i el mateix cor que s'hi perd, vens la vessar. Una altra intervenció. Maneres del rei, amb vaixell, d'un sol vent et daran tornada. Jo restaré ignorant amb ell. Bé, l'acció, si aquesta situació és Nausica i Ulisses, mariners del rei amb vaixell és congruent. Missatgers del pare, no. A veure, Riba sabia molt bé, havia traduït l'Odissea dues vegades, evidentment sabia molt bé que no hi ha missatgers que cridin Ulisses al palau del rei, al palau del rei Alcínous. A més, fixeu-vos, pare en majúscules, rei en majúscules. Jo he ensopegat amb una interpretació, i és que la noia és la verge. I aquí tindríem una escena com d'anunciació. Llavors, però aquest arran és l'arcàngel? No m'hi quadra, tampoc. No m'hi quadra. Aleshores, és clar, s'imposa, doncs, Riba ha fet violència a la situació, ha maniobrat i ha convertit aquesta situació de Nausica en una altra cosa. Però, malgrat tot, ens veiem obligats a explicar per què els missatgers del pare, vindran missatgers del pare a cridar-se a la seva. Com és això? Per què això? Però encara hi ha un altre element a explicar, i és aquests parèntesis. Qui parla en aquests parèntesis? Qui hi diu? Quines són les modalitats d'expressió? Bé, jo diria que aquest parèntesi és, diguéssim, la consciència, és el poeta, i en parèntesi perquè s'introdueix en la consciència de la rana. Això és la percepció de la rana. La més negra vella té un cant, és a dir, està naufragat, ha estat a punt de morir al mar, té un cant, és a dir, una salvació, hi ha una esperança, s'ha realitzat, m'he pogut salvar, i el perill, l'honor que socorre, és a dir, m'he arriscat, però he guanyat, he triomfat. I una cala banal, això és preciós, i una cala banal esborra els perills, els ídols cruels. Aquest ídol cruel és Posidó, que li tenia el dit ficat a l'ull, no? Bueno, i el dit i unes quantes coses, no? Els ídols cruels. Bé, jo crec que això explica la percepció d'aquest errant, Ulisses, però Homo Viator també podria ser, de la seva aventura. Missatgers del pare vindran per tirar-te a la seva torre. És a dir, rebràs els honors, Efectivament, quan Ulisses arriba al palau d'Alcínous, rep honors. I llavors, fixeu-vos, missatgers del pare vindran per quedar-te a la seva torre. On és molt el coratge, creix també molt l'amor. No és el cas. Nausica més o menys s'enamora. Més o menys perquè tampoc no s'hi entreté com era explicar-ho, però ja li estaria bé, no? Però Ulisses passa, és l'heroi que passa per allà, no? Llavors, on és molt el coratge, creix també molt l'amor. I el mateix cor que s'hi perd, vens la vessar. I jo entenc que això, aquesta, és la percepció de Nausica. És a dir, tot i que li ofert, vés a la casa del pare, sigues rebut, sigues acceptat, jo he de renunciar a tu, perquè tu passes. Llavors ve aquests tres versos, el tercer, que és esplèndid. Mariners del rei, en vaixell, d'un sol vent andaran tornar. Jo restaré ignorada amb ell. Per mi la clau és aquesta. Jo restaré ignorada amb ell. Què vol dir? Perquè jo m'explico aquest poema com un poema de renúncia, de sacrifici. Nausica, i llavors el podem llegir en dos plans. Si m'equivoco, m'equivoco, No passa res. A veure, la noia és Nausica, a veure, diguem-ne, és fins a cert punt plausible, llevat d'aquests dos versos que emboliquen la troca, podria ser Nausica i Ulisses, amb aquesta, diguem-ne, és congruent si mirem al final, llavors sí, lliga, llevat d'aquests dos versos, que insisteixo, emboliquen la troca, però, clar, si ho agafem com a Homo Viator, com l'home que en un moment determinat es troba amb una noia, amb una possibilitat d'amor, un amor possible, i llavors aquesta dona acull un errant, l'home que passa, aquest home que ha viscut molt, i aleshores la dona li pot dir, diguéssim, bé, seràs rebut, seràs acollit, tot això es convertiria en una metàfora, aleshores aquest home no es pot quedar amb aquesta noia, aquesta és una possibilitat que no es podrà realitzar, i llavors continua el seu camí i ella resta ignorada, és a dir, jo t'hauré estimat però el nostre amor no s'haurà pogut realitzar. Clar, em direu, quin bolet més estrany, no? Aquí, sobretot després dels dos sonets 14, a Salvatge Cor, que són un cant espiritual. Llavors aquí, jo entenc que aquí Riba enceta una línia temàtica de poemes sobre la renúncia i el sacrifici. Darrere d'aquest bé, i el tenim aquí també, el luxúria i castedat, que també és un amor que no es pot realitzar, i sobretot l'ombra del cestis al marit, que és el màxim sacrifici, el sacrifici per amor, donar la vida per amor. Jo hi veig, doncs, uns poemes, una línia temàtica, i sobretot en el cas de luxúria i castedat hi ha una violentació, diríem, també dels motius clàssics, perquè si és Teseu i Ariadna, allò no va d'aquella manera, ben bé no va d'aquella manera. Per tant, Riba està utilitzant, i encara més, amb els cestis, bueno, aquí, per exemple, això, l'Amazona de l'Alicorn desorienta, deixa molt distret. Llavors en Jordi, que ha fet una lectura esplèndida d'un altre sonet, escrivia, diu, bueno, però hauríem de mirar la figura. Llavors mires la figura, continuem sense entendre res. Si puges una mica, veurem això. Va, dins l'Amazona de l'Alicorn, dius, bueno, però és que no.
Tens una imatge més gran, no?
Sí.
Com a mínim tens l'Alicorn.
Sí. L'Alicorn segur. Amazona, jo el cavall, sí. Les potes de cavall no els acabo de veure. Aleshores, clar, dius, bueno, què ha fet Riba aquí, no? I jo crec que tornant a viure. I llavors, el tercer sonet, que és l'ombra del cestis, el cestis no s'adreça al marit. No parla, no va, no es presenta al marit per dir-li, recorda, no es produeix. Hèrcules, ella mor, es queixa, li diu, home, m'he de morir, moro per tu, vull dir, i això li diu, no et tornis a casar, això sí que li diu, no et tornis a casar, però li diu abans de morir. I llavors Hèrcules, que no se saben tant de res, passa bé al palau, l'acullen i tal, i veu que allà hi ha un ambient molt estrany, i al final li diu, no, és que esclar, és que resulta que s'ha mort la mestressa de la casa, l'anfitriona. Home, jo no, perquè no ho dèieu, no? Llavors, doncs, allò, el més normal, res, això ho resolc jo, se'n va a l'Hades i va buscar el Cetis i la torna a casa. Normal, bé. Però esclar, aquí què fa? És el Cestis que parla al marit demanant-li que la recordi, que mantingui el record. I em diu, bé em cal el teu record per portar sempre més lluny de tanta por. No me'n vulguis preciós. És a dir, necessito que tu em recordis per poder suportar la mort. No me'n vulguis mal, no et sàpiga greu que et reclami. Clar, torna a manipular. Llavors, esclar, veient això, dic, bé, aquí en Riba potser està forçant, està deliberant, és a dir, comptant que els seus lectors sabran perfectament que ell sap, que ell és conscient que està forçant la situació, diguem-ne, dramàtica, la situació mítica, i que, però que ho fa amb una intenció, que sabran captar aquesta intenció, no dient, aquí en Riba s'ha equivocat, no, en Riba no s'equivoca, en Riba manipula, si voleu, subverteix amb finalitats temàtiques determinades. Bé, si més no, que això serveixi de, diguem-ne, d'entreteniment, no? de motiu de reflexió posterior. I ara passo, diguem-ne, acabo, perquè no voldria allargar-me més, perquè són les 12 i potser en dos minuts enllesteixo i per tant doncs, no hauré abusat de la paciència dels assistents. Dues observacions. Per a Joan Ferrater, la teoria només, i ho vull remarcar, només és útil si li serveix per explicar-se els textos. Ell quan fa teoria ho explica també, en les seves entrevistes, diu, jo a vegades faig unes observacions teòriques i llavors que em serveixen per procedir a llegir. Bé, a mi aquesta idea de la teoria com a eina, com a eines per treballar, per llegir millor els textos, em sembla una idea apreciable. I en últim terme, a més, perquè, a veure, si aquells conceptes realment t'ajuden a entendre, t'ajuden sobretot a explicar, t'ajuden a més a exposar, crec que és un criteri que pot fer valuosa la teoria del cas. I bé, ens queda un altre problema. És a dir, Joan Ferreter pràcticament tanca la botiga l'any 90, quan ja s'estava produint el que s'ha anomenat la crisi de la teoria. Hem entrat en el després de la teoria, fins i tot la post-teoria. Bàsicament una etapa de desorientació, allò de tants caps, tants barrets, i ves cap on anem i ves què hem de fer ara per aquí, sense referències precises. El problema no és només la teoria, és què fem la literatura, com l'hem d'estudiar, què hem de fer. Llavors, en aquest sentit, Joan Ferreter ens dona una solució ben senzilla, ben elemental, bàsica i sempre recomanable. En el dubte, en la desorientació, el que cal fer és llegir. Llegir literatura, continuar llegint. Llegir-la també com sapiguem i puguem. I si ho deixen fer, continuar ensenyant literatura. Però no, atenció, ensenyar a llegir literatura. I en aquest sentit, Joan Ferreter és un mestre. Doncs bé, l'interès, la vigència de Joan Ferreter és, crec jo, que si estem disposats a imitar-lo, ens ensenya a llegir literatura, ni més ni menys. En concret, ens ensenya a llegir poesia, que és una de les coses més difícils de fer. Gràcies.
Perfecte. Si algú vol aprofitar, no?
Jo tinc una pregunta.
Ja ho imaginau.
No, segur que no te la penses. És una cosa que no sé i que tu segurament saps. Quan en Joan Ferreter va conèixer, no personalment, però la seva obra, Félix Martínez Bonatti, i si sap si es van influir, si es van conèixer? Perquè hi ha molts paral·lelismes.
Sí, sí. A veure, el Joan Ferreter, que té una imatge d'home orgullós, superb en alguns moments, en teoria és d'una humilitat extraordinària. Quan hi havia algú que havia dit una cosa important, interessant, deia, aquest, mira, veus, això, és això.
Sí.
Llavors, a veure, jo recordo quan va parlar, perquè en aquella època sí que el tractava, i, a veure, el Joan Ferreter va llegir el que no es pot dir de teoria de la literatura mentre era a Cuba i al Canadà. En llegia moltíssim, s'ho sabia tot. Jo probablement el va llegir com Lushenko famós, el de la Dynamics of Art, no?
Mm. Crec que segur, i a més a més em sembla que hi ha un llibret en anglès del Martínez Bonatti que va sortir al Canadà mentre el Joan era allà.
Sí.
Sí.
Bueno, però hi hauria més d'un professor de filologia, de literatura espanyola o el que sigui, que ni se l'havia mirat. Ell s'ho llegia. Estava realment al cas. Perquè, per exemple, l'any 55, sent a Cuba, de tots els llocs del món, sent a Cuba, va llegir la primera edició del Víctor Erlich.
Sí, sí.
Un llibre que duia l'any 55, atenció, a Cuba, Russian Formalism, i llegir-te el llibre aquell. Això és una curiositat, ara el que se'n diu omnívora. Realment tenia una preocupació, no, i ell ho diu, jo me'l vaig llegir a Cuba quan va sortir l'any 55. Bé, jo crec que estava molt ben informat i que aleshores, i que el va llegir, el coneixia...
No saps quan, de l'edat?
Hauríem de mirar la data de publicació d'aquell llibre.
És que aquest llibre que diu en Jordi, el cita en Joan.
És que a mi em balla pel cap que s'havien vist alguna vegada, però no estic segur.
A veure, el Martí Bonatti...
És molt interessant saber com es van influir. Vaja, tinc una xafarderia aquesta.
La primera edició, ell coneixia la primera edició, la de Xile, del llibre de Martí Bonatti. Per això va publicar la segona. No, ell coneixia la primera edició. Sí, sí. No, és que ho havia llegit tot. Clar, per exemple, en un article, una estudiosa del Joan Ferreter diu, el Joan Ferreter va llegir Bukharovski l'any 70. No. Va llegir el 64. Per això el pots citar, perquè, clar, no pots publicar un article el 65 si l'has llegit el 70. El 65 ho diria havent Bukharovski. El va llegir en un llibre que es diu Czech Structuralism, en fi, que ell va llegir. És clar, dius, aquest senyor havia llegit el formalisme rus, havia llegit l'estructuralisme txec. Doncs sí, ho havia fet. És que és més, el cita, punyetes, que el cita, cita Bukharovski, l'any 65, amb un text probablement escrit poc després de la publicació del llibre. Doncs s'ho havien llegit. S'ho havien llegit. I a més, caram, les citacions que fa. Estava el cas, estava el cas. No sé si el llibre del Bonatti, en primera edició, és aquí... Ah, això, Jaume Rufí...
El primer llibre que té és del 1960, editat de Santiago de Chile, Estructura de l'obra literària.
Ja està, ja està. 1960.
1960,
sí. Sí, sí,
doncs
ja
I
està.
Ja és
aquí la primera. Sí, 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 sí. I després en té diversos més, l'edició de Saix Barral, el 72...
Exacte, aquesta, ja aquesta és la que ja tenim
nosaltres. Sí, sí, sí. Gràcies. Sí. Una editada... Estats Units, no, no. 1981.
Que era d'Ariel.
Ariel, la segona edició, sí.
Però... No, la segona Saix Barral i la tercera Ariel.
Exacte, la segona Saix Barral i la tercera Ariel. Sí, jo recordo, vaig anar a la segona perquè...
la bona no, era la tercera. No, però ja vaig arribar a la
tercera. Sí, sí, però efectivament, Salvador, és ell l'havia llegit l'edició del 60.
Clar.
Havia llegit, sí, sí.
Ja l'any 60.
S'ho havia llegit tot, ja dic, és que la, això del Bukharovski, esclar, jo quan em vaig trobar, dic, vaig pensar, home, oh, Bukharovski i tal, havia llegit Bukharovski l'any 70, dic, no, a veure, si, no pot ser, si el cito el 65, és que la, és clar, llavors vaig trobar l'edició que ell havia fet servir, que és el 64. Però, esclar, insisteixo, l'any 55, qui llegia, a veure, els que vam descobrir els formalistes russos, va ser l'edició de l'any 65, del Tzetan Todorov, l'any 55, d'acord? I llavors el 64, el llibre aquest del Paul Garnin, una antologia molt interessant, és el 64, que va sortir no sé quina universitat, probablement aquell llibre també, també és... És possible que el tingui perquè, pel que em va dir el Jordi, i els tenia tots, els dic, els tenia a casa, doncs bé, clar, això per exemple... No, no, a veure, aquesta humilitat a què em referia, jo recordo que ell em va recomanar el llibre de Jonathan Kahler, Structuralist Politics, després traduït per Anagrama, i me'l va recomanar i va dir, veus, això és el que a mi m'agradaria fer. I sabeu què fa en aquell llibre, en un capítol que es diu Semiotics of Lyric, o no sé què és? Doncs dona regles per llegir la poesia. I amb tota la naturalitat em va dir, me'l va recomanar, diu, compra't aquest llibre que t'interessarà, a mi m'agrada molt, és això, aquest, jo, fa el que jo vull fer, però no em podia dir, jo ho he fet abans, no, 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 i orgullós em podia ser, caram, no, però ho sabeu, però no, no, en aquest cas, les idees no considerables que fossin allò, que s'haguessin de tancar en fil ferrat, no, no tenia aquesta sensació, era una gata d'això, ho era, sí, sí, realment. Bé, espero no haver estat massa esquemàtic ni abstrus, simplement un tast. Moltes gràcies per la vostra atenció.